Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. Retrets creuats sobre el paper d'Oriol Junqueras en el debat dels aspirants a la secretaria general de les tres candidatures que es disputen la direcció d'Esquerra Republicana. Els tres candidats coincideixen que després del congrés de dissabte que ve caldrà recosir la formació, però discrepen en com fer-ho. Elisenda Alemany, de Militància Decidim, el grup de Junqueras, creu que només amb el lideratge de l'expresident es podrà fer gran el partit. Alba Camps, de Nova Esquerra Nacional, i Alfred Bosch, del grup Foc Nou, ho posen en dubte.
No podem posar Esquerra Republicana a fer un reset quan els altres han posat els seus millors actius polítics a jugar. Per cert, no he sentit cap debat entorn la legitimitat de Puigdemont i si havia de liderar o no havia de liderar. Junts ho ha tingut claríssim.
Porto una campanya parlant exclusivament de lo bo que és Oriol Junqueras.
Van dir que Oriol Junqueras era monarquia autoritària.
Acabo.
Jo crec que això no ajuda a recosir.
Les purgues no són compatibles amb recosir.
Per cosir s'ha de fer servir fil i agulla i no tisores.
Dimarts hi haurà un segon debat amb els candidats a la presidència d'Esquerra. Altres informacions amb el Joaquim Albalate.
L'Iran nega cap vinculació amb l'assassinat d'un rabí israelí als Emirats Àrabs, on han detingut tres sospitosos. Mentrestant, Israel ha rebut l'atac més intens per Hezbollah des de l'inici de la invasió terrestre israeliana al sud del Líban, coincidint amb la visita a Beirut del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Coincidint aquest dilluns amb el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, la justícia ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut per intentar matar la seva exparella. Els fets van passar a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, la nit de dijous a divendres.
La imposició d'aranzels a la importació de productes estrangers que vol implantar el nou president nord-americà, Donald Trump, provocarà canvis en el comerç internacional. A Catalunya, aquesta política proteccionista podria reduir el PIB un 0,2% i afectaria més de 3.000 empreses catalanes que exporten regularment als Estats Units. Els sectors químic i agroalimentari serien els més perjudicats.
El jurat popular del cas Samuel Luis, l'activista LGTBI a qui van apallissar i matar el juliol d'ara fa 3 anys a La Corunya, declara 3 culpables per l'assassinat i un culpable per còmplice. L'única dona que es jutjava ha quedat absolta. Les acusacions demanen penes d'entre 22 i 27 anys de presó.
Esta mañana ja no me acordava como tocar.
Cornellà de Llobregat ha homenatjat els 25 anys de trajectòria artística d'Estopa, el duet musical més internacional d'aquest municipi, amb la inauguració d'una estàtua personalitzada dels Germán Muñoz.
L'escultura s'ha ubicat en un banc de la plaça Catalunya perquè és on els germans David i José van tocar els seus primers temes quan eren adolescents. Aquest diumenge han compartit algunes de les seves cançons amb els més de 4.000 veïns, amics i familiars que han omplert la plaça. José Muñoz, el guitarrista del grup, ha reconegut que l'homenatge no només ha estat especial per ells dos.
És molt gran avui, és un event, sobretot per la família, està quasi més il·lusionada que nosaltres, i mira que nosaltres estem molt il·lusionats. Però la meva tieta, la meva mare, imagina't com està la meva mare. I veure ara els veïns amb el que hem crescut tota la vida és molt emocionant, la veritat.
L'acte també ha comptat amb una actuació coral de membres d'entitats de la ciutat que han versionat cançons del duet de Cornellà. Estopa, precisament, també reben aquest dilluns el Premi Català de l'any 2024 en un acte que se celebrarà a l'Escola Industrial de Barcelona.
Esports. El Madrid ha guanyat el Leganés a Butarque per 0-3 i li retalla 2 punts al Barça. Ara el separa una distància de 4 punts, però els blancs tenen un partit menys.
També jugats aquest diumenge a la Lliga de Primera Divisió, l'Atlètic 1, Real Societat 0, Sevilla 1, Rayo 0 i Osasuna 2, Villarreal 2.
A la Lliga Femenina de Futbol, golejada del Barça contra el Tenerife, 5-1. Les blaugranes han remuntat un 0-1 en contra i es mantenen com a líders invictes amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid.
Han bascat a la Lliga Femenina, Victoria victòria de l'Uni Girona i derrota del Joventut. Encino 85, Uni Girona 91 i Joventut 47, Jairi 58.
Itàlia ha guanyat la Copa Davis de tennis per segon any consecutiu. Ho ha fet davant dels Països Baixos gràcies a dues victòries de Berrettini i Sinner.
Max Verstappen s'ha endut el quart títol consecutiu de campió del món de Fórmula 1. Ho ha fet amb la cinquena posició al Gran Premi de Las Vegas, una cursa que ha guanyat George Russell.
I Thierry Neuville s'ha proclamat campió del món de ral·lis després que Ott Tanak abandonés el Japó. És el primer títol per al belga.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, parau tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest cap de setmana? Qui sap si heu estat una de les desenes de manifestants reclamant una rebaixa del 50% al preu del lloguer. O heu comentat l'acord que no convenç ningú a la cimera del clima, una de les més caòtiques dels darrers temps. O qui sap si heu participat al gran recapte, com el Josep, que ens escriu que ha fet una aportació en un conegut supermercat de Girona i vol aprofitar per felicitar la gran quantitat de joves voluntaris que rebien els clients amb un somriure. A propòsit, hem reservat la primera trucada a Sílvia Montaban, que és afectada pel volcà Tajogaite de la Palma i que s'ha agafat 4 dies de vacances per fer de voluntària a València i tornar així part del que va rebre ara fa 3 anys. Doncs ara mateix obrim el 93-201-7474 per si hi ha algú que tingui una pregunta o una resposta. Per exemple, la Cati de Roses ens envia una fotografia amb una planta de Nadal de l'any passat i vol saber per què hi ha fulles que surten de color verd i d'altres vermells, no? I demana si algú la pot ajudar. La Maria escriu, la Maria Carmen, diu, perquè se't posin vermelles les tens de tenir completament a les fosques 14 hores cada dia. Ah, sí? Funciona així, això? O sigui, vermellegen a partir de la foscor? Interessant, si algú pot ampliar-ho. 9 línies, no, 8, a través d'aquest telèfon, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és Servei Públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap.
Dites fites.
salido corriendo al parking a ver si salvo mi coche.
A mí ya me da igual que venga Dana, como si viene su hermana. Más miedo me da quien calla sin que le importemos nada.
A mí ya me da igual que venga Dana o que venga con su hermana. Más miedo me da quien calla sin que le importemos nada.
Óyelo bien, lo que te digo que no es mentira, porque a la hora de cobrar no te perdonan un mes de IVA.
Dana de Tin Fernández, dedicada als afectats pel temporal. Aquesta setmana farà un mes del drama i de l'onada de solidaritat dels herois de la Dana. Una reacció similar es va produir ara fa 3 anys a motiu de l'erupció del volcà Tajogaite a l'illa de la Palma. 85 dies d'erupció que van destruir prop de 3.000 edificacions, entre les quals la casa de Sílvia Montaban Carballo, que va haver de mudar-se i ara vol correspondre a l'ajuda i s'agafarà 4 dies de les seves vacances per anar a ajudar a València. Sílvia, bona nit i muchas gracias.
Hola, buenas noches. Gracias por nada.
¿Ya lo tienes todo a punto?
Bueno, más o menos, más o menos. Estamos ultimando los últimos detallitos.
¿Y qué te ha decidido a dar este paso, Sílvia?
Pues ayudar como nos ayudaron a nosotros cuando reventó el volcán, porque la verdad que fue muchísima ayuda la que recibimos de todas partes de España.
Después de haber vivido una experiencia así, ¿qué se piensa viendo una catástrofe como la de Valencia?
Que no somos nadie, que la vida es una, que hay que divertirse, que hay que vivirla y que se puede fumar todo en un momento.
¿Cómo fue tu caso?
Yo vivía en Las Manchas, en casa de mi tío, y el día que reventó el volcán estaba con mi hija. Y justo cuando reventó, yo salí corriendo y mi hija se me quedó como parada porque no sabía cómo reaccionar. Y de repente le dije, Taquisa, ¿qué hace falta? Venga, vamos, ayuda. Y salió corriendo, metió al gato en el transportín y salimos corriendo para el coche. Y de ahí, pues ya después nos costó como 4 meses volver a Las Manchas y poder empezar con las labores de limpieza de la tierra y de la arena del volcán y demás.
¿Había recuperado el piso?
Sí. Sí, sinó que ara allí viven mis abuelos.
Hem conegut el cas de Sílvia gràcies a Dolors Vidal, l'autora del llibre 85 dies i el volcán Tajogaite, impacto social. Dolors, bona nit i benvinguda.
Bona nit, Xavier, gràcies.
7 associacions i plataformes d'afectats de la Palma van publicar un manifest conjunt de solidaritat amb els damnificats de la Dana en què denunciaven que ni a la Palma ni a València hi va haver prevenció i evacuació. S'han repetit errors?
Jo trobo que sí, perquè veig que en el moment d'una... un impacte, jo sempre dic un impacte natural d'aquestes envergadures, a la gent de la classe política els pilla com de sorpresa, com si no estigueren al cas que podria passar una cosa com aquestes i que s'hagueren d'enfrontar i sobretot protegir a la població del mal que pot crear, que pot causar un impacte natural, com en aquest cas una borrasca tan bèstia, acompanyada de lo que és la planificació del territori tan errònia com tenim ara.
Dolors, vas néixer a Jaén, però has viscut a València, on has estudiat i t'hi has llicenciat en Ciències Químiques. Coneixes bé la ciutat i les seves rodalies. Com estan les coses allà? Perquè ara no fa gaire i has estat.
Sí, vam estar este dimecres. Van tindre molta dificultat per trobar algun puesto on poder ajudar, perquè no hi havia cap lloc que digueren aneu allí els voluntaris i vos distribuiran. I anàvem preguntant persona a persona, necessites que t'ajudem? I aquells dient, no, perquè, clar, ara ja fa 3 setmanes i el més gros ja ho han llevat tot, però el que són ajudes més particulars, més privades, com si diguérem, no van poder trobar gent, perquè les cases o estan totes obertes ventilant-se o no hi havia ningú, no hi havia ningú. I al final vam acabar ajudant a una dona que estava ja sola al principi en un basar xinès que va inundar totalment l'aigua, va arribar a més de 2,5 metres, per a que us feu una idea, només va quedar sense tocar l'aigua l'última prestatgeria de dalt de tot d'un basar xinès, imagineu. I malauradament allí va morir el seu home també.
Tu vas conèixer la Sílvia allà a La Palma, què en penses de la seva decisió?
A mi me va emocionar. Sílvia és una persona que sap donar la talla perquè va ser voluntària també durant el volcà. En l'amargor que tenien de tot el que els estava passant, va ser capaç d'anar ella i la seva família al magatzem, on allí sí que se van coordinar per a tindre tot el material que arribava de tot arreu, i ella distribuïa i ajudava a la gent, sí.
Sílvia, ¿sigues a Dolors, lo que dice?
Sí, Muchas gracias. Pues la verdad que me sorprende porque tal y como está la vida hoy en día, no parece que haya, ¿sabes?, muchos jóvenes dispuestos a ayudar, sino que cada uno vamos a nuestra bola y demás. Y me alegra saber que no todo el mundo es así, o sea, que hay mucha gente con corazón, mucha gente con cabeza, que todavía tiene esa cosita en el corazón, que sabe que la gente necesita ayuda en estos momentos. I que intentamos hacer todo lo posible por ayudar.
Sílvia Montaban Carballo va patir els efectes de l'erupció del volcà a l'illa de la Palma ara fa 3 anys i ara doncs vol correspondre aquesta ajuda rebuda anant a ajudar a València durant 4 dies de les seves vacances. L'hem coneguda gràcies a Dolors Vidal, l'autora de 85 dies el volcán Tajogaite, impacto social. Sílvia, Dolors, voleu aprofitar per enviar un darrer missatge.
Que ánimo. Muchos ánimos y que juntos podemos salir de esta y de todas las que se nos pongan por delante.
Yo voldria dir que ara serà molt difícil, per lo que me diu la gent que conec de València, el reprendre la vida col·lectiva que tenien abans, perquè s'ha perdut, per exemple, tot el que són les associacions culturals, tota la documentació, el material, les bandes de música, i reprendre la vida normal està costant bastant, perquè, per exemple, el professorat, quan va a classe, pues té algun alumne en classe que ha estat afectat i que ha passat situacions greus i difícils de perill, que els està costant molt psicològicament poder superar això i necessitaran també molta ajuda de l'administració. Una altra vegada han de seguir ajudant i el que me fa patir molt és que la recuperació que diuen ells, el restabliment de la normalitat i que tot se torna a construir, estiga en mans de les persones que han deixat que això passe en tanta gravetat. I me fa patir això, em fa patir ara.
Sílvia, Dolors, moltíssimes gràcies. Un fuerte abrazo, Sílvia.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta pronto, Sílvia. Nos vemos por Valencia.
Nos vemos por Valencia, chaito.
Sí, chao.
Bona nit.
Bona nit, gràcies.
En especial a Valencia, Alicante, Almería, Barcelona y Málaga. Para ustedes y que Dios nos bendiga.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durant, Pau Bartolí, Ricard Portal i Rosa de l'Eixample. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Xavier, bona nit. Mira, jo us continuo sentint cada nit i ara ja no podia més perquè veig el que està passant, que... Mira, em limitaré a Catalunya, no? La quantitat de dones mortes i d'abusos i de tot tipus de coses que estan passant. I hi ha una pregunta que m'agradaria poder fer, a veure si a la nit dels ignorants, de per què els polítics no hi posen d'una vegada, d'una manera clara i efectiva, mans a la qüestió, perquè s'està mirant d'empoderar més a la dona, d'ajudar-la, de... Molt bé, tot això em sembla fantàstic, però no és, segons penso jo, com s'ha d'afrontar aquesta situació, perquè els nadons neixen iguals, homes que dones, amb més capacitats, amb menys, el que sigui, d'acord. Però la canalla el que fan és imitar. I s'imita el que es veu a casa, a la família, al nucli més important. Després, a l'escola. Després ve la feina i la societat en general. Tot el que es faci per damunt d'això, benvingut sigui, però afrontar aquesta situació m'agradaria veure si algú amb més capacitat que jo em pogués dir per què els polítics no hi posen mà d'una vegada.
La violència contra la dona, a veure si... quin seria el camí més viable, no?, per poder aturar aquesta xacra.
Exacte, exacte.
I per què no s'ha aconseguit fins ara?
No, no es aconsegueix ni es aconseguirà.
Per què?
Ni es aconseguirà. Mentre només es lluiti pel poder i pues això, per dominar els uns als altres, anem malament.
Recordem que aquest dia 25 és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Ho comentarem d'aquí una
contra
estona.
Contra la dona i contra qui sigui. Perquè sí, sí. L'home també rep, de vegades.
Sí, sí, l'altre dia vam rebre precisament una queixa en aquest sentit.
Sí, ho vaig sentir. Però no solament això, o sigui, ho veiem. Ho veiem dintre de la família. I no solament és dominador l'home. La dona també té molt a fer en l'educació dels seus fills.
Tenim...
Perquè hi ha dones que els fills els hi consenteixen tot. I hi ha dona que no, i a la família es consenteix que es maltracti els avis. O sigui, els maltractaments no són solament per la dona. Són generals. A l'escola, l'abús que es fa d'uns nanos sobre els altres és continu. Si està posant... Sí, potser sí. S'estan fent coses per evitar i per solventar perquè és terrible el que està passant a Catalunya. És terrible. Jo sóc mestra i ho he viscut. Tinc dos fills i els meus fills en tinc un que s'ha dedicat a la investigació i l'altre que s'ha dedicat a l'empresa. I el primer que ha fet amb una empresa, quan ell ha tingut la possibilitat de fer-ho, ha fet adequar lo que cobren la igualtat de salaris entre l'home i la dona. O sigui, pel nivell de treball que es fa, però no pel gènere.
El repte de l'educació per poder resoldre la violència. Gràcies, Rosa. Gràcies per la trucada.
L'educació i dintre de la família, o sigui, educar...
Sí, sí, des de la infància.
No ho sé. M'agradaria veure si algú amb més
arguments.
Facilitat per es pogués traslladar aquesta pregunta.
D'acord, Rosa, gràcies per compartir amb el programa.
Bona nit.
Bona nit. De l'Eixample anirem al Raval. Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, que ja sabia solar. Felicitats pel programa, eh?
Moltes gràcies, Albert.
És un programa de servei molt bo, eh?
Gràcies, gràcies.
Encara me'n recordo quan estaves el dissabte, si el comences.
El suplement, sí.
El suplement, això.
Exacte.
Bueno, el Roger Escapa fa molt bé, també, eh?
També, i tant.
Bueno, anem al tema. Jo sóc un veí del carrer Sant Rafel, sí. I nascut al carrer Sant Rafel.
Sí.
I ara el senyor alcalde de Barcelona vol canviar el nom del carrer Sant Rafel. Bueno, l'està canviant ja, per una persona que es veu que vivia al carrer Robador. Però com es veu que el nom de Sant li molesta a aquest alcalde, el vol fer canviar al carrer Sant Rafel. I jo pregunto, la meva pregunta és aquesta... pot un alcalde canviar el nom d'un carrer sense demanar permís i opinió als ciutadans d'aquest carrer, als veïns d'aquest carrer?
Interessant pregunta. Quin nom li volen posar?
Un nom d'una senyora que vivia, ara no m'esgoto el nom, que vivia al carrer Robador.
Demanem, a veure si hi ha algun oient que sàpiga com es deia aquesta senyora i per què, doncs, substituirà Sant Rafel.
Sí, bueno, però jo ara et pregunto, et vull dir una cosa. A l'Ajuntament de Barcelona, el cap possible, que és l'alcalde, el senyor Colboin, està al servei dels ciutadans i veïns de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona està al servei dels ciutadans i veïns de Barcelona. No sé per què aquest home té que canviar, és el que li molesta, el nom dels sants. Jo no ho entenc. I jo sol li demano a aquest alcalde que tingui respecte per les persones que no opinen com ell, que no pensen com ell, I res més, ja sabia,
D'acord, Albert. A veure si algun...
No me recordo el nom d'aquesta senyora. Si vols, un altre dia...
No, algun oient estarà ara, potser ens ajudarà ara. No t'amoïnis.
Vale, molt agraït,
eh? És un treball conjunt.
Jo trobo correcte que sense demanar opinió als veïns del carrer...
L'entenem.
Vaig fer un canvi, perquè això representa també unes despeses en les carnets d'identitat, en les cartes... Sí. És una mica de remomull, m'entens?
Podríem demanar, s'hauria de consultar els ciutadans del propi carrer pel canvi de nom del...
Bueno, jo vull anar a alguna reunió que ara faran, aniré, eh?
D'acord.
Però jo no ho trobo correcte que l'alcalde de Barcelona faci aquestes coses, eh? Perquè, Xavier, un petit incís, que hi ha coses més importants a Barcelona com la delinqüència, els pisos de narcotràfic, eh? I moltes coses més importants que canviar el nom dels Sants.
D'acord. Queda rebut, Albert, que tingueu bona nit.
I felicitats pel programa, eh?
Igualment. Doncs va, que si ens acompanyeu fins a les 3, avui la darrera melodia, li hem reservat a Joan Isaac, perquè divendres 29, és aquesta setmana, publica Joan Isaac al Palau, acompanyat d'amics com Maria del Mar Bonet, Roser Mas, Paco Ibáñez, Anna Roig, Sílvia Comas, Pemi Fortuny o Joan Manuel Serrat.
Si a l'altre món hi hagués futbol que te diumenge, i els meus amics de sempre, i rius i mars i més. Si a l'altre món hi hagués el meu germà, els meus pares, platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències, ni déus ni providències, ni petroli ni diners. Si algú m'assegurés un cel primavera o la lluna de València i badar sense fer res. A mi no m'importaria morir-me ara mateix.
Joan Isaac, al Palau, recull l'emoció i la màgia del directe del concert del 28 de novembre del 2023, coincidint amb un doble aniversari, 70 anys de vida i 50 de trajectòria artística, i punt culminant d'una carrera d'una vida dedicada a l'ofici de fer cançons. Entre el lirisme, el compromís social i la reflexió vital, ens acomiadem amb Joan Isaac i aquesta cançó Si a l'altre món, amb Joan Manuel Serrat. Això és la nit dels ignorants i ens agrada demanar-vos, si voleu col·laborar, a posar-hi una cirereta en reserva de la darrera melodia. Ho podeu fer en aquest telèfon.
667 220 148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667 220 148.
Nosotros sobre
És el tema Tu me llevas, de la cantautora María Zahara Gordillo Campos, més coneguda com Zahara, nominada als Latin Grammys pel seu disc Reputa. La cantant andalusa s'ha sincerat sobre els abusos sexuals que va patir als 12 anys d'edat, fet que doncs, la va marcar de manera inevitable. La música ha estat la seva principal via de canalització d'aquest dolor. I aquest dilluns, com dèiem, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència, en aquest cas contra la dona, un flagell que no para de créixer. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Segons dades del Clínic, el 2020 hi van haver 295 víctimes ateses a les urgències d'aquest hospital. El 21 va passar a 468, el 22 a 659 i el 2023 a 678. Tot apunta que aquest any es superaran els 700 casos, un 6% més que l'any passat, i en el cas del balanç dels Mossos, les agressions sexuals han crescut un 3% des del mes de gener.
Com s'explica aquesta tendència a l'alça i quina és l'evolució? Li consultem a la Maria Fernández, que és advocada feminista especialitzada en drets de les dones.
Bé, tot i que l'augment de denúncies a violència sexual és alarmant, és molt alarmant, les persones expertes diuen que no han augmentat els delictes en si, que el que ha augmentat és la consciència social, la identificació, la posta a disposició de recursos, i per sobre de tot, la consciència social. I fa 5 anys o 6 anys fora impossible posar una denúncia per tocaments a un superior. I ara, sobretot en les zones joves, i penso que a partir del MeToo, que ha estat una gran porta oberta al crit de les dones, doncs denuncien perquè hi ha més recursos, denuncien perquè, com deia, és més fàcil identificar, hi ha més sensibilització. Com deia, l'augment és alarmant, però el que em sembla més preocupant és la poca sensibilitat judicial. De fet, un 40% d'aquestes denúncies són arxivades. No es fa una veritable investigació dels fets.
Abans que camins l'home haurà de passar, abans que arribi a ser algú, quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur. Quants canons més haurem de disparar abans que per fi quedin-nos. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.
Escolta-ho en el vent, és una versió en català del Blowing the Wind de Bob Dylan a càrrec del quartet gallec Faneca, un dels temes que trobareu al disc de la Marató a la venda aquest diumenge ja. És que, de fet, ja estem a desembre, eh?
Diumenge dia 1.
Ja hi serem. Torna, el trobareu als quioscos i punts habituals.
La 33a edició de la Marató serà diumenge 15 i es dedicarà a les malalties respiratòries, patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l'increment de l'esperança de vida.
I no abandonem la salut, perquè aquest dijous torna la doctora Bou, Lola Bou de nit.
Doctora Bou de nit.
Obrim recepció si teniu alguna pregunta relacionada amb la pell, tema de malalties venèries o el Barça, perquè precisament em sembla que és aquest darrer dia que es compleixen, em sembla que són els 125 dies.
125 anys, divendres.
125 anys, amb una celebració doncs sonada, no?
Sí, al Liceu de Barcelona.
Al Liceu, i a més em sembla que TV3 ha fet un programa expressament...
El nou clam, sí, i s'està triant l'himne per celebrar els 125 anys del Barça.
Jo crec que la doctora Bou tindrà tema aquí, eh?
I si no, podem parlar del partit mediocre d'ahir, també, etcètera,
Exacte. Sí. Què va passar, exactament? Doncs feu-nos arribar la pregunta, si voleu.
Ja tenim un parell de preguntes en cartera, que les arrosseguem de l'altra setmana. La primera és de la Mercè de Barcelona.
Tinc més de 80 anys i aquest estiu he tingut un herpes zòster. I m'han dit que es podria repetir. És aconsellable vacunar-se?
Doncs bona pregunta.
I la Nati li demana sobre els punts rubis.
Per què es fan els punts rubis? Tinc molts punts rubis per tot arreu, pel cos, per la cara, per les cames, I no sé a què es deuen ni si això és degut a alguna malaltia o per què és.
Aprofiteu la benentesa aquest dijous, matinada de divendres, en la primera hora del programa, Doctora Bou, de nit. I entrem al POU a veure què hi trobarem.
I mira, se'm l'he fet expressament perquè he recuperat una pregunta relacionada amb el futbol, en concret de les entrades pels partits a la dècada dels 50 que ens fa l'Andreu del Baix Camp.
A l'inici dels anys 50, jo recordo perquè era molt petit i anava de la mà del pare, que el Camp de les Corts, l'antic Camp de les Corts, per entrar, a part de l'entrada que havies de pagar la taquilla, per fora hi havia uns venedors que deien «Hay emblemes, hay emblemes!» i havies de comprar un emblema perquè si no, no entraves. El porter no et deixava entrar. Per què eren aquells emblemes?
Està bé, una pregunta que, si algú ens vol treure del pou, ho agrairem. 93201-7474, línies obertes, totes 8 estan disponibles i així anem fent camí. Per cert, avui parlarem amb Lluís Roura, el pintor de referència, que ha publicat les seves memòries, 80 anys, condensades en 800 pàgines, sucoses, sucoses.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Jo quan em violava, i així dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
Ara tenim una nota de veu de l'Imma, de Blanes.
Tinc una dita feta. Qui té un bon veí, té un bon matí.
Qui té un bon veí, té un bon matí. Doncs sí, mira. I ja sabeu que aquesta vida del programa es trasllada professionalment a les xarxes gràcies al treball del Pau Bartolí, que ens destaca cada dilluns als il·lustres. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres, i de totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és per l'Agustí Carbonell Mestre, fan destacat a Facebook. En Josep Lluís d'Horta ens preguntava qui i com es va inventar el rellotge solar. L'Agustí ens ha referenciat informació del llibre Tempus Fugit, d'August Bové i Font. L'autor explica que els primers rellotges solars documentats es remunten a l'antic Egipte, al voltant del 1500 abans de Crist, tot i que n'hi podria haver de més antics. El rellotge solar, el que coneixem avui dia, és fruit de l'evolució de diverses cultures antigues, amb contribucions d'egipcis, babilonis, grecs i romans. Dubte aclarit, Josep Lluís. El segon lloc és pel Francesc Miralpeix, doctor en Història de l'Art a la Universitat de Girona. En Jordi de Mataró preguntava per què la Torre de Pisa continua inclinada. Es va fer expressament? En Francesc ens ha aclarit que la Torre de Pisa va començar a inclinar-se tot just començada l'obra pels terrenys sorrencs sobre els que es fonamenta. Ja al segle XIV es va refonamentar, però la inclinació defectuosa no es va poder redreçar. A finals dels 90 es va reforçar de nou la fonamentació amb moltíssimes tonelades de metall. En Francesc ens aclareix que no és l'únic cas de torres inclinades a Itàlia i que a Catalunya també en tenim. Assegura que el campanar de Santa Eugènia de Narellà a la Cerdanya té una inclinació inquietant. Aquí ho tens, Jordi. I el primer lloc és per l'escriptora i traductora Carlota Curt. La Pilar, d'Igualada, preguntava quin percentatge cobren els escriptors dels llibres que venen. La Carlota ens ha aclarit que solen cobrar al voltant del 10% del preu del llibre, sense comptar l'IVA. L'autor també cobra un avançament pels futurs drets a fons perdut. Aquests però varien molt entre els autors. Poden anar des de 0 fins a xifres excepcionals com 50.000 euros pels comptats a autors, ens diu la Carlota Gurt, que venen molt. Així que dubte aclarit, Pilar. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són l'Agustí Carbonell, mestre, fan destacat a Facebook, el Francesc Miralpeix, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Girona, i Carlota Gurt, escriptora i traductora. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som la Nit dels Ignorants i a X, Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Gràcies a tu, Pau. Cap a Altafulla ara. Joana, bona nit.
Hola, bona nit, ignorants, i bona nit a vosaltres, a l'equip. Havia de fer un parell de preguntes, si podia ser, i també li he preguntat a l'Aina si avui aneu bé de temps, perquè va ser la nostra festa major, i amb la pena que portàvem tots de tot això, de les inundacions, no els vaig trucar, però sí que vaig tornar a poder dir la llegenda del Vall de Sant Martí i representant tots els nens del poble la llegenda. I resulta que han publicat el llibre, que hi ha els poemes d'Altafulla, i n'han volgut publicar un de meu. Ja sabeu que no sóc poeta, només sóc rapsoda, però m'ha fet il·lusió perquè aquella nit passaven els grallers tocant aquí, com fan aquell concert a les 5 del matí aquí davant de casa. I dic, mira, quan estem més animats, que vagi una mica de baixa la tristesa de les inundacions, si voleu us el podré dir. Però la pregunta, si vols, primer te la faig.
A veure.
Mira, hi havia fa anys, la primera entrevista que em van fer a mi com a guia, amb el trenet que hi havia a Altafulla, me'l va fer una noia que es deia Guiteres, Grisel de Guiteres. I no n'he sentit a parlar gaire més. Segur que fa alguna entrevista més. Tots els que em fan entrevistes penso sempre que la primera noia que em va fer una entrevista, la primera dona, va ser aquesta noia. Per si algú sabia alguna cosa que m'agrada, anar recuperant persones de la meva vida que m'han ajudat i que m'han animat a fer coses.
Molt bé.
Si algú sap alguna cosa. I després aquest tema del poema, si voleu també. Ah, i també aquest comentari que ha fet, que han fet saber que els rellotges de sol, amb aquestes rutes que he preparat, últimes, hi ha la dels rellotges de sol, que hi he juntat els de Porrera i els d'Altafulla. Ja en tenim més de 24. Molt. És molt interessant el que ha explicat aquest noi. Moltes gràcies.
A tu.
Doncs, si us fa gràcia, m'agradaria que el tècnic de so que teniu tan meravellós pogués fer una tocadeta de gralla, però ja és molt difícil demanar tanta cosa. Si us fa gràcia, us dic el poema.
Endavant.
Que està editat, ja sabeu que jo no venc res, no venc cap llibre, jo no els venc l'editorial, però mira, farà gràcia que el sabeu. I diu així. Grallers d'Altafulla. Les galtes inflades i el front ben suat a tots ens indiquen que ja estàs cansat, però tu, amb la mirada, animes la colla i el so de la gralla diu que l'enxaneta podrà fer l'aleta. Els teus fills t'admiren i el poble també, i és tan gran l'efecte que ens fa el teu ser que fins les noietes volen ser grallers. Els grallers d'Altafulla, amb tot l'amor que el vaig estrenar el dia que vaig llegir el pregó del poble per la festa major. Que ho sapigueu, que el tingueu també vosaltres.
Ara posarem uns grallers ben macos. Gràcies a tu,
Joana. Quina alegria un petó per tots i gràcies.
Adéu-siau, bona nit. Anirem ara a Sant Andreu. Carme, bona nit.
Ai, bona nit, estava distreta. A veure, jo em faig una reflexió. Com és que, tant, que per tots parlem tant i no escoltem els altres? Vas en una reunió, estàs en una colla, tothom vol dir la seva, però crec que ningú escolta ben bé el que volen dir els altres. És una reflexió que em faig jo, no? Que em quedo parada de que ningú escolti gaire, que tothom vulgui parlar. Potser és una tonteria, no? Però jo penso així, que hauríem d'escoltar més en els altres també i no voler tant la nostra. I després una altra cosa, la paraula que sento molt per la televisió i tot, m'han pillat. A veure, jo en castellà m'hi han pillat, no cal dir-ho, no? Però m'han pillat. És català, això? És una cosa, vaja, que es pugui dir? Només era això, eh? Bona nit a tothom.
Gràcies, bona nit. M'han pillat, d'on ve això? Anirem ara cap a Sabadell. Alba, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, et vull explicar una cosa que ni m'ho crec,
que per un trist bastó que vaig necessitar, que vaig comprar a la farmàcia, que el vaig agafar d'allà, o com va semblar, que m'hagi sortit una tendonitis, van dir. Que jo pensava que el mal del braç era de la vacuna. I cada dia més, i pensava aquesta vacuna. I aquest dia, el dimarts, avui, demà, em van dur a urgències perquè jo no podia viure del mal del braç. I em van dir que era una tendonitis. I que era del bastó. Bueno, m'hem anat a comprar un altre d'aquests més... un puesto d'aquests de bastons especials. I no em passa. I, clar, cada
a veure, un moment. El bastó t'ha fet una tendinitis.
Pot ser?
És això és el que demanem.
És que jo no ho crec. Però jo no fent el remei, eh?
Qui t'ha dit que és culpa del bastó? Qui t'ho ha dit, això?
El metge.
El metge ha dit que era el bastó. Que és un bastó massa curt o massa llarg?
Encara no he tret...
O sigui, t'ha dit canvia de bastó?
Canvia de bastó.
Canvia de bastó. I tu has canviat de bastó...
I no... El primer que vaig comprar, que no pas aquest ortopèdic, diguéssim. I noi, escolta, però demà o demà passat, si no m'ha passat...
A veure si hi ha algú que s'hagi trobat amb una tendinitis per culpa del bastó.
Déu meu... Per tu no saps això, la tendinitis, que és un... trencat costelles, però com això...
A veure què ens diran, Alba, sentim el que ens dius i...
Si pot ser el bastó, no ho sé.
A veure, bueno, a veure.
I llavors, el dissabte, sí que fan aquell programa que m'agrada tant, que és sota aquell noi, ara no me'n recordo.
Com
però
es diu?
Va agradar molt el bisbe de Barcelona i la seva senyora.
Ah, el col·lapse. El col·lapse.
El felicito. Abans... no m'agradaven perquè havien fet tant d'això, però ara els felicito i estic enamorada d'ells. Bueno, moltes gràcies.
A tu. Saludem els nostres companys de l'equip del col·lapse, amb el Ricard Ostrell i aquesta floreta que li envia l'Alba. I això, per tu, Joana, unes gralles... de la tercera fira d'espectacles d'arrel tradicional, les danses de Vilanova. I ara ens anirem cap a l'Empordà, però ho farem a ritme de Vivaldi. És l'Allegro de la tardor de Vivaldi, inspiradora d'artistes com el reconegut pintor Lluís Roura, que ha sabut captar com ningú la llum i el paisatge de l'Empordà i de tants altres indrets d'arreu del món, i que es pot veure i llegir en aquest magnífic llibre de gran format que s'acaba de publicar, 80 anys de memòries, 800 pàgines plenes de vida, vivències i d'obra memorable. Lluís Roura, bona nit i enhorabona.
Bona nit, Xavier, i bona nit, ignorants, eh? Aquí estem.
Podem dir que és el resum d'una vida feliç, afortunada.
Molt, jo he estat molt afortunat amb tantes coses, sobretot també per la salut, perquè a vegades aquestes coses que no diem cap valor en té moltíssim. Tu t'agafes una malaltia dels 50 anys i et trenca de per vida tots els teus projectes, les teves coses, i per tant, hasta amb això he estat molt afortunat, certament, fins ara.
I que duri. Aquest llibre de memòries és tot un llegat, Lluís.
Sí. No és solament les memòries d'un pintor en el sentit més estricte de lo que és la pintura, de parlar dels quadres, d'exposicions, d'aquí i d'allà, sinó que hi ha una vida paral·lela, sobretot la vida,
que arribes en aquest punt. Jo vinc d'una família molt humil, d'un origen de poble, Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany, i ja agafo les arrels de la gent humil de pagès, la gent que sempre les coses... No hi havia mai grandesa, sempre es buscava aquesta part, doncs, que no estava mai prou perfecta. Jo poder, per això, d'alguna manera, els quadres, quan faig una cosa, sempre trobo l'imperfecció, sempre sóc molt exigent. Sí, jo, i llavors també en aquest punt, et forma el caràcter de persona, no?, d'aquesta gent, d'aquesta vall de Sant Miquel, com he dit, i també altres moments, com el tema de la religió. La religió, doncs, aquella època dels anys 50, quan fa una vida paral·lela que explico la vida de pagès tal com era aquell temps, no? La gent de 80 anys som gent medievals. Vàrem cultivar la terra i la manera de fer com es havia fet durant, doncs, tot, durant segles, no? Certament.
El llibre el comences amb una cita de Fernando Botero: l'art es va crear per donar plaer i espiritualitat, no per fastiguejar i que la gent no l'entengui. Aquesta frase descriu perfectament el que ha estat la teva obra.
Sí, Xavier, certament. He procurat que la gent sigui feliç veient una obra meva, veient una llum, veient un paisatge... Jo soc, més que pintor, soc paisatgista, perquè no he fet de penes ni bodegons, ni penes figures, molt poca cosa. He estat un paisatgista. Jo em vaig quedar amb una frase també de Monet. Aquesta de Botero és molt important. És molt important perquè, com has dit tu molt bé, reflexa la meva obra. Llavors hi ha un altre moment, que és una altra frase de Monet, que diu: quan pintes un paisatge, quan tens el tema, cal pintar el que hi ha entre el tema i tu. Hi ha uns elements que tu apliques de sentiment, d'atmosfera, de llum, que la gent, doncs, s'hi atrapa perquè es troba com si estigués davant d'un paisatge, perquè jo la majoria de l'obra, el 80%, l'he fet al natural, pintant, aguantant la tramuntana dels camps de l'Empordà, les tardors, els freds, i llavors hi ha quadres amb elements diferents, però ja es queden plasmats en aquests quadres, doncs, d'aquesta exposició de Gironi, que donarà voltes a altres llocs de Catalunya. Sí, sí.
Lluís, tens quadres d'arreu i arreu del món.
Sí, sobretot voldria remarcar el tema de Terra Santa, perquè, com deia, el temps de la religió, nosaltres, doncs, celebràvem la Setmana Santa d'una manera molt, molt, molt potent, molt, molt, molt devota, no? I llavors això, quan sentia la passió del Dijous Sant, jo si haguessin dit que un dia, Xavier, tindria les claus de l'Hort de Getsemaní per entrar a pintar-hi, a passejar-m'hi, a ser-hi les hores del dia, les 12 de la nit, les 3 de la matinada, les 6 del matí, a les 4 de la tarda. Això és un privilegi que me l'han donat els meus germans franciscans de Terra Santa. Mai els hi estic, però ho grita el Padre Artemio Vítores.
Terra Santa, però és que, com deies, els teus quadres són arreu del món. No sé si tens idea de quants n'has pintat.
No en tinc ni idea, però suposo que estarien entre 6.000 i 7.000 quadres. Tot clar, no ens espantem, perquè en Picasso em va fer 20.000, però sí que he pintat, doncs, amb els indis navajos, que vaig fer la travessia de Califòrnia a Nova York. I llavors una altra part important va ser la Polinèsia. I llavors amb això, doncs, de Veneçuela, que vaig fer la primera excursió a l'estranger, i on vaig poder navegar pel riu Orinoco, veure aquell riu, una meravella.
Lluís, tota aquesta singladura tan rica, tan plena de vitalitat, la vius pràcticament tot al costat de la teva dona, la Paquita Hermoso, amb qui et vas casar el 1969. Què ha representat per tu al llarg de la teva carrera?
La Paquita ha estat clau essencial. Jo, fixa-t'ho, durant tots aquests anys de casats, no m'he hagut d'ocupar mai de res, sempre mirant amb una rialla, sempre esperant-me amb una il·lusió. M'ha fet un gran bé, un gran bé. La Paquita és una cuinera extraordinària. Mira, si ho és, perquè no fa massa temps que el nostre net, Lluís, el fill d'en Jordi, i diu, si haguessis posat un restaurant, tu saps que haguessis fet feliç a molta gent. Doncs és ben cert, de veritat, que m'ha fet feliç a mi, doncs, aquests anys, doncs, sense haver de preocupar-me de res, memorable en aquest sentit, extraordinari.
Has estat molt reconegut al llarg de la teva carrera. Van donar, entre d'altres, l'Ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem, com deies, i el 2017 sí, la Creu de Sant Jordi de mans del president Carles Puigdemont. Què ha representat per tu?
Home, jo per mi va ser com el sumo, em diria. Primer, un premi dels galardons també principals pel 1980, ho fa molt més temps, que va ser el Premi Condesa de Barcelona, que vaig tenir la medalla d'honor entre 800 pintors d'arreu del món, i me va donar la reina Sofia a Madrid, amb un acte molt solemne, i això va ser una plenitud gran. Aleshores, doncs, la Creu de Sant Jordi és com a la culminació de coses de, doncs, arribar a un punt que la societat et digui gràcies, a otorgar-me la Creu de Sant Jordi. És molt emocionant, enormement, enormement feliç, Xavier.
80 anys de memòries, Lluís Roure, un llibre que es va presentar el 19 d'octubre a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Era un dissabte ple fins a la bandera, gent dreta, gent a fora. Com t'ho expliques, això?
Xavier, no ho puc entendre, perquè no sé què va passar amb tanta gent. No sé si és perquè era dissabte, no sé per què va passar. Fixa't que van poder entrar 360 persones i van quedar més de 70 fora, que no van poder entrar. No sé què va passar. Jo, poder, a través dels anys, de 80 anys, has fet molts amics pel camí, poder ser, intentar ser bona persona, fer bones actituds, he fet moltes ajudes també amb estaments des de Creu Roja, molts estaments que hem donat un quadre, una obra, i bé, de sempre he de comportar-me doncs, com aquella gent de pagès, no? Doncs, sempre hi ha aquesta humilitat, i realment va ser extraordinari. Em va fer molt de plaer doncs, que el president Jordi Pujol acceptés a venir. I a més va dir una cosa que m'ha agradat molt. Diu, jo i la meva dona, la Marta, diu, abans quan anàvem d'un costat a l'altre per Catalunya, vèiem el paisatge, vèiem paisatges muntanyes, vèiem arbres, vèiem cels, però no vèiem el paisatge, el que hi havia, el que creava el paisatge. I ara, diu, a través dels teus quadres, que va dir que tenien, evidentment, diu que, bueno, evidentment, ho dic simplement perquè al tard de la història doncs, ells van adquirir unes obres i estan allà. Llavors, diu, hem après a viure, a conèixer el paisatge, com veiem un camp de blat, diu, mira, un roure. Com veiem un camp de gallarets a la primavera, flor, mira, un roure, mira, un paisatge d'un roure. Això és allò, és obrir els ulls a la gent, obrir els ulls a vegades a temes del camp que a vegades ens passen desapercebuts, i això doncs realment me va complaure molt aquest sentit, que jo simplement que els hi vaig ensenyar a veure el paisatge on anaven per damunt ral, perquè el president Pujol crec que ha estat un gran president a pesar de les coses i del temps, però sempre serà un home històric i els nostres nets l'estudiaran a les escoles dintre de molts anys encara, i per això va ser m'amplir molt, que va estar un groig poder-lo tenir, doncs, per tant, doncs, més felicitat no podia tenir, realment va ser extraordinari.
L'univers pictòrico-artístic de Lluís Roure s'exposarà fins al 7 de desembre a la Casa de Cultura, però després ja marxarà cap a Banyoles i seguirà rodant pel país.
Sí, a Banyoles des del 13 fins al 15 de gener. El mes de març estarà a Barcelona al Real Cercle Artístic a tocar al costat de la catedral, i després per Santa Creu a Figueres, l'estiu a l'Escala, i llavors tenim més rutes, no sé on són, però sé que hi han programades diverses coses.
El reconegut i distingit pintor Lluís Roure acaba de publicar 80 anys de memòries, 800 pàgines plenes de vida, de vivències, d'obra memorable, i també un petit espai per recordar la paleta del pintor, el recorregut literari pictòric per les comarques de Catalunya en els anys 2006-2008. El suplement, Lluís, un plaer de poder-ho retrobar.
Sí, sí, jo volia dir-t'ho, volia remarcar aquest punt, perquè va ser molt important per mi, va ser una experiència aquella que és pintar quadres amb la paraula, no? Recorre poder explicar la motivitat d'aquell paisatge i després pintar-lo quan anava allà, llavors ho prioritzava per pintar-lo com van publicar després el llibre, no? Va ser una experiència tan extraordinària on que tenia una audiència fantàstica arreu, te comentaven.
Lluís Roure, un univers indescriptible. Lluís, per cert que el dia 5 faràs 81, no?
Sí, senyor. 81 el dia 5 de desembre. Jo, la sort que he tingut a la vida de guardar la memòria fins a l'últim moment i tot aquest món extraordinari. Hi havia una cosa que volia deixar, que era precisament vaig poder contactar el dia 30 de juliol, ja acabava el llibre a punt de tancar-ho tot, i volia tenir una necessitat imperiosa de trobar-me amb la Maria Branyes. La Maria Branyes, aquesta senyora sí, de tot, que tenia 117 anys. Al moment de més de mitja hora que vam estar amb les mans agafades contínuament. Per què tenia aquesta necessitat per tancar aquest cercle? Perquè jo davant seu, aquells ulls clasos i grans, havien vist la mateixa llum terrenal que havien pintat amb Monet, Degas i Renoir. Això, per mi, tancava el cicle. Eren els últims ulls, l'última claror que havia vist aquells mateixos pintors que jo sóc hereder d'aquest impressionisme, d'aquest moment, i això em va motivar moltíssim. I va ser l'última fotografia en vida de Maria Branyes, la tinc jo, i al cap de 15 dies va morir. Va ser una cosa com un miracle ja extraordinari. Per tant, no podia tancar millor aquest segle de vida d'aquests 80 anys, Xavier.
Feliços 81, Lluís, i una abraçada.
Gràcies, Xavier. Molt bona nit i ignorants a tothom. Adéu.